3 de la tarda i 19 minuts, Esports Cope, emissores Cope Catalunya i Andorra. Estirem del fil de la situació que viu Sergio el Kun Agüero amb les notícies que hem rebut avui. Saludem a aquesta hora el doctor Ramon Brugada, entre d'altres coses, cap de cardiologia de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Doctor Brugada, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Bé, gràcies per atendre'ns. Quan parlem, doctor, de problemes cardíacs, jo crec que sempre hem de ser prudents. Avui, el pas més en la situació d'Agüero, del jugador del Futbol Club Barcelona, és que la seva carrera pot estar en perill. Quan diem que un problema cardíac és incompatible amb la pràctica del futbol al màxim nivell, perquè la gent no entengui, què vol dir?
Bé, vol dir simplement que el cor pot patir un problema durant la pràctica de l'esport, que l'esport pot desencadenar una arrítmia, per exemple, i que, per tant, es desaconsella la pràctica esportiva. Aquesta seria, en poques paraules resumides, el que ens referim quan diem que una persona ha de deixar de fer esport degut a un problema cardíac.
El doctor Brugada és un doctor reputat. El seu germà, Josep, és qui està tractant el Kun Agüero. Parlem d'una arrítmia en el cas del jugador, del futbolista del Barça. Aquest risc, pel que sabem, de deixar el futbol, és evident, és molt alt aquest risc?
Bé, quan qualsevol moment que nosaltres tenim un pacient que desenvolupa arrítmies fent esport, òbviament, el primer que se'ls aconsella és que deixin l'esport, depenent del tipus d'arrítmia, si no es pot tractar o no es pot controlar bé. Ara, en el cas d'un esportista d'èlit, com és doncs, un jugador de futbol de primera categoria, òbviament encara han de ser més curosos, perquè és obvi que posen el cor encara amb un ritme molt més elevat, amb una intensitat molt més elevada, i per tant, no és assenyat córrer cap mena de risc, simplement.
Després del que li va passar, després del comunicat del Futbol Club Barcelona, hi ha un marge de 3 mesos, de 90 dies, que avui, a més, ha reforçat o acaba de fer el mateix futbolista, el mateix esportista, parlant a través de les xarxes socials. Per què aquests 90 dies?
Bé, això jo crec que aquí el que hi ha és simplement una valoració de veure com aquest procediment diagnòstic i terapèutic que se li va fer, que jo assumeixo que és li van cremar el focus que generava l'arrítmia, i el que volen veure és que això ha funcionat bé i que el futbolista doncs, no té arrítmies durant els propers 3 mesos. Per tant, és normal amb algunes arrítmies que es cremin i que al cap d'una setmana puguis començar a fer esport normal o fer vida normal. Aquest deu ser un tipus d'arrítmia una mica diferent, una mica més maligna, una mica o de les cavitats inferiors del cor, o els ventricles, que són les que impulsen la sang a tot el cos, i per tant aquestes arrítmies són més perilloses i aquí ho van cremar i jo assumeixo que van dir, esperem 3 mesos a veure com evoluciona, a veure si tornen a aparèixer arrítmies. Òbviament, si torna a aparèixer arrítmies i aquest procediment d'ablació, de cremar l'arrítmia, no ha acabat de funcionar del tot bé, tenim un problema, òbviament, perquè esclar, no, estem parlant de mort sobtada, estem parlant d'arrítmies que et poden matar, i és obvi que en aquesta situació és molt fàcil prendre decisions des del punt de vista mèdic, molt complicat prendre decisions quan estàs afectant la carrera esportiva d'una persona que es dedica a això.
Sens dubte. Jo crec que aquí, doctor, coincidim. El més important és que pugui fer vida normal. L'última paraula la té el pacient, en aquest cas el jugador, Sergio Agüero. Li pregunto, l'edat i el fet que hagi tingut casos semblants al llarg de la seva vida pot perjudicar que pugui tornar a jugar, insisteixo, al futbol, però al futbol del màxim nivell?
Aviam, l'edat, ell va tenir una arrítmia, crec que als 12 anys, ja no sé quin tipus d'arrítmia era, però jo assumeixo que això era una connexió extra en el cor. Hi ha gent que té dos sistemes elèctrics en lloc d'un i que genera un curtcircuit i fan arrítmies, però això es crema i es cura. Ja? I jo crec que això no té res a veure amb el que té ara, perquè que torni a connectar-se 20 anys més tard seria molt estrany. Però bé, si fos això, es tornaria a cremar i al cap d'una setmana tornaria a estar bé. Què li passa a una persona de 33 anys, que òbviament diguem que és una persona gran perquè és un futbolista, però és un jove, però el cor l'han posat a un ritme molt elevat durant tota la seva vida. Per tant, el que veiem nosaltres amb els esportistes és, amb els que són molt esportistes, no amb tots, però amb un grup important dels esportistes, quan venen amb arrítmies, és que presenten arrítmies que normalment veiem en gent més gran, que no són esportistes. O sigui, una arrítmia molt freqüent, la més freqüent que hi ha en la gent gran, a partir dels 70 anys, que afecta un 10% de la gent, és la fibril·lació auricular, que és una arrítmia de les cavitats superiors del cor, de les aurícules. Doncs, quan ens ve una persona jove amb fibril·lació auricular, normalment és un esportista. Això vol dir que aquest cor s'ha fibrosat una mica, ha patit una mica, doncs el teixit ha patit una mica del teixit cardíac i desenvolupen arrítmies. Per tant, és obvi que aquesta gent, quan fan un esport d'altíssima intensitat, poden desenvolupar un teixit cardíac més fibrós i poden desenvolupar arrítmies. La majoria de gent no desenvoluparà res i no tindrà mai cap problema, però sí que és veritat que de tant en tant en tenim alguns que tenen això, aquest teixit una mica més afectat. També hi ha l'altra possibilitat, que és que la majoria, no, un percentatge important de gent que fa mort sobtada fent esport en joves tenen unes malalties hereditàries que predisposen a la mort sobtada durant l'activitat física. I aquí, doncs, també és un altre tema que nosaltres hi tractem molt, no? Són les malalties familiars hereditàries que poden causar mort sobtada. Però des del punt de vista d'una persona de 33 anys que desenvolupa arrítmies, el que nosaltres hem de preveure, primer de tot, és si és una arrítmia benigna que podem tractar i controlar i que ja està i que pot tornar a fer vida normal, si és una arrítmia més important que necessita uns procediments terapèutics i diagnòstics més importants i, a més, prendre una decisió sobre si pot tornar a competir o no. Jo crec que aquests 3 mesos és més uns 3 mesos d'espera, d'observació, però sobretot de reflexió, també de reflexió, de dir, l'edat que té, la carrera que ha fet, val la pena arriscar-nos o no arriscar-nos. Òbviament, si hi ha cap mínim risc, el normal és que un metge digui millor que no juguis. Ara, tenim el cas de l'Eriksen, aquest noi que va fer la mort sobtada en el Mundial que jugava a Itàlia. Ha dit que marxarà d'Itàlia perquè a Itàlia no el deixin jugar, marxarà a un altre país per poder jugar a futbol. Bé, aquesta és la realitat de l'esportista. L'esportista professional que guanya molts diners i que li costa molt acceptar que pugui tenir un problema cardíac. I això que l'Eriksen, òbviament, que va tenir un problema cardíac importantíssim perquè va fer una mort sobtada i recuperat amb un desfibrilador. Això que no hi ha cap dubte. Aquí, o sigui, és claríssim això, no? Però sí que és veritat que l'esportista li costa acceptar que el cor li pugui donar un problema perquè se sent molt i molt bé. Accepta ràpidament que ha de deixar l'esport quan té una lesió en el genoll o en el menís, perquè li fa mal quan corre. Però el cor, clar, el cor, un agüero o qualsevol esportista d'aquest, ara podria córrer i segurament no notaria res, es trobaria bé, però el problema és que aquest són arrítmies que no t'avisen i que són imprevisibles totalment. I poden venir en qualsevol moment. Clar, és aquí nosaltres hem de gestionar psicològicament i mèdicament tot aquest concepte.
Una ràpida, l'última, per part meva. Doctor, és possible que aquestes arrítmies, amb els precedents, en aquest cas que ha tingut Agüero, no es detectin en una revisió mèdica abans d'incorporar-se a un club?
Bé, quan nosaltres fem revisions mèdiques, hem de partir de la base sempre que la medicina no arriba al 100% i que la medicina no és perfecta. I que, per tant, pots tenir gent a qui els fas revisions mèdiques i que no ho detectes tot. Nosaltres intentem detectar el màxim nombre de riscos possibles, però és veritat que la medicina arriba allà on arriba. Per exemple, no? La coronariopatia, la malaltia coronària que va patir doncs, el porter del Madrid, l'Iker Casillas, no? Una persona més ben cuidada, tractada i valorada que un porter de primera divisió no existeix. Per tant, la medicina no arriba a tot. Nosaltres el que intentem és intentar arribar tan lluny com puguem, intentar detectar tants com puguem, però detectar-los tots és molt complicat. I, per tant, el que nosaltres fem és fem revisions i tots aquells que detectem anem guanyant percentatges, però, òbviament, sempre hi ha la possibilitat que se'n escapin. La medicina arriba allà on arriba, simplement.
Doctor Brugada, doctor Ramon Brugada, cap de cardiologia de l'Hospital Josep Trueta de Girona, molt didàctic. Gràcies per les seves explicacions. Li desitjo un bon cap de setmana. Doctor, que vagi bé.
Igualment. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots.